La Clara Prats és la investigadora experta en biologia computacional i sistemes complexos de l'UPC. Bon dia, Clara.
Hola, bon dia.
Què ve segons els models matemàtics?
Què ve? Bé, el que veiem és que fa... Bé, a finals d'abril, principis de maig, vam acabar una primera fase de l'epidèmia, que era aquella del pic, no? Tots estaven preocupats en superar el pic, i vam entrar a aquesta segona fase, que és la cua, que li dèiem. I aquesta cua, ja ho comentàvem, està caracteritzada exactament pel que està passant ara, que és que van apareixent brots successivament en llocs diferents i que van apagant els focs, no? Aleshores, si s'aconsegueixen apagar ràpidament, controlar aquests brots local molt petit mitjançant estratègies d'estudis de contacte, la cosa es queda aquí. En el moment en què arrenca la transmissió comunitària, doncs es fan falta mesures més grans.
Però això ja ho tenim, la transmissió comunitària. És a dir, ja sabem que s'està produint transmissió comunitària. Aleshores, sí. Amb aquestes mesures i amb aquestes recomanacions n'hi haurà prou? Ho dic perquè en els models matemàtics també podeu introduir aquestes variables, no?
Sí, efectivament. Però clar, el que no controlem tampoc és dir, quan es fa una recomanació de no sortir de casa, doncs que la gent marxi de cap de setmana, no? És en quan entra en joc el comportament particular de les persones, es fa una mica difícil. També preveiem que els estudis de contactes podrien funcionar millor. No ha estat així, ara comentava Mendioroz que s'incorporaran nous rastrejadors. Totes aquestes variables, diguéssim, no les hem pogut posar encara en els models.
Uh-huh. Et sembla inevitable un confinament dur?
Jo crec que pot ser que arribi, ja veurem. La qüestió és que com abans es prenguin les mesures, més suaus o més lleus poden ser i més ràpidament faran efecte. En aquest sentit, per exemple, a Barcelona s'ha actuat abans que no pas a l'Hospitalet i a l'Hospitalet es va actuar abans que no pas a Lleida. Bé, haurem d'esperar si se segueixen les recomanacions i realment... Al final el que preocupa és que segueixin havent-hi tantes interaccions socials, no? Els grans nuclis de contagis es donen en espais tancats, amb un gran nombre de persones doncs, que criden, que canten, que parlen fort...
Per exemple, Clara, per exemple, en el cas de Lleida, que ja s'han complert 15 dies des de la mesura que va prendre la Generalitat, com ha anat això? És a dir, s'ha controlat la situació a Lleida?
A Lleida no observem control, però cal dir que en el moment en què... no observem signes evidents de control, En el moment en què es va decretar el confinament perimetral, amb alguna mesura més, portaven ja 17 dies en el que nosaltres anomenem la zona vermella. Per tant, és probable que el que haguem d'esperar és que facin efecte les noves mesures d'aquesta setmana. I tot i així, les noves mesures d'aquesta última setmana venen 24 dies després d'estar en zona vermella. Per tant, el cas de Lleida serà molt més complicat de revertir que esperem el cas de l'Hospitalet o el cas de Barcelona, on la intervenció ha sigut abans.
Mm-hmm. Per tant, amb la diferència que el gruix de població d'Hospitalet i l'àrea metropolitana és immens comparat amb Lleida, no?
Sí, i probablement aquest sigui un dels factors que s'han tingut en compte a l'hora d'avançar les mesures, no? Perquè l'alta densitat de població és un factor que juga claríssimament en contra de l'expansió de l'epidèmia.
Una qüestió que és molt important, que, és a dir, tots parlàvem d'aquest rebrot i d'aquesta transmissió comunitària a la tardor, s'ha produït segurament abans del que molts ens pensàvem, no? I del que molts experts deien. Això té implicacions per l'impacte de la segona onada? Perquè ahir, que vaig tenir el ministre en aquest estudi, em deia que encara no estàvem en aquesta segona onada, que no s'havia produït una segona onada. Sí que hi havia un nivell d'alerta molt alt i un rebrot important, però no una segona onada. És a dir, té impacte amb el que pugui passar a l'octubre, això que està passant ara? O entra dins de la nova normalitat?
És a dir, forma part del procés que esperàvem, tot i que ens ha sorprès doncs, que no es controlés abans. Si estem a la segona onada o no, els números que tenim ara sobre la taula no es poden comparar directament amb els del mes de març. D'acord? El mes de març pràcticament només es diagnosticaven els casos greus que s'hospitalitzaven i ara, en canvi, s'estan diagnosticant molts més casos lleus, inclús alguns asimptomàtics, etc. Per tant, quan ara parlem d'una incidència X, la que sigui de 50, no és el mateix ara que una incidència de 50 fa 4 mesos. Per tant, la situació, a priori, no és directament comparable. La tendència és molt preocupant, perquè que hi hagi transmissió comunitària fa que si no s'actua, es pugui acabar en la situació del mes de març. Evidentment, ara s'està actuant. El que ens marcarà una mica el punt de dir si estem o no estem en aquesta segona onada són les hospitalitzacions.
Ara en tenim 57 de greus, i ara precisament saludaré la doctora Campins perquè m'aclareixi com estan els hospitals.
Exacte, doncs a veure si ella pot aclarir els números, però quan parlem d'hospitalitzacions sí que serem capaços de comparar exactament el que tenim ara amb el que teníem aleshores. Mm-hmm. Jo crec que hi ha tres factors que juguen a favor de que ara no arribem a la mateixa ara o a l'octubre, diguéssim. Es parlava molt del rebrot aquest de famós de l'octubre, que no sé ben bé amb quin model s'havia predit, perquè és complicat de predir amb aquesta fiabilitat en la situació a la que estem, però jo crec que ens vam oblidar bastant de que s'havia de passar l'estiu, no? I que el virus seguiria circulant i que havíem de seguir apagant aquests petits focs perquè no derivessin en grans incendis. Jo crec que ens hem trobat una mica amb aquesta situació. Però jo crec que hi ha tres factors que juguen a favor respecte al mes de març. Un és que tenim més eines en tots els sentits, l'altre és que tenim més capacitat de diagnòstic i, per tant, d'avançar-nos una mica més al virus. I després tenim més consciència, tots plegats, i més coneixement de quines són les situacions de risc, què podem fer per evitar la transmissió, etc. Mm-hmm. Aquests tres factors jo crec que haurien d'anar a favor perquè aquesta segona onada, sigui ara o sigui a l'octubre, no sigui tan intensa com la del mes de març o abril. Però si ha de ser, si ha d'estar, s'han de prendre les mesures que toquin, hem d'actuar de la forma correcta, perquè, evidentment, si no es fa res, amb transmissió comunitària, doncs arribarem en un punt pitjor, no? Perquè ja el personal sanitari, evidentment, està esgotat, la població suposo que està cansada de quedar-se a casa, no? I tot aquest esgotament jo crec que és un factor que juga clarament en contra.
Clara Prats, investigadora experta en biologia computacional, sistemes complexos de la UPC. Gràcies també per la claredat de les teves respostes, sempre.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon cap de setmana.